Duros a quatre pessetes.
Ara que estem a punt de finalitzar l'any, és temps per fer balanç del que han pujat els serveis bàsics. Avui, per exemple, anem a parlar del preu de la llum. Segons ha calculat el govern, quan acabi l'any, la llum haurà pujat un 10% aquest 2017. En total, un consumidor mitjà haurà pagat en tot l'any uns 835 euros, uns 76 euros més que en el 2016. Però com es calcula el preu de la llum? Què et sembla si, ho anem a mirar? Així que anem a parlar amb l'Albert Gui Bernau, que és professor d'Economia de la Universitat d'Abat Oliva CEU. Albert, molt bon dia.
Molt bon dia.
Per començar, si et sembla, anem a parlar de les causes. Per què el preu de la llum ha pujat tant aquest any?
Bé, doncs hi ha bastantes causes, no? I una primera és que hi ha molta dependència de l'energia, val? I hi ha una dependència molt important de l'energia també que es produeix fora. El 25% de l'energia que es consumeix a Espanya ve de l'estranger.
Si comprem energia fora nosaltres, perquè no la produïm.
Sí, i de fet ara ha succeït un fenomen els darrers anys, i és que tradicionalment s'havia comprat molta energia a França, però des de fa un any i mig aproximadament s'han anat tancant diferents reactors de les centrals nuclears de França, i això ha fet que França ens hagi començat a comprar energia a nosaltres, amb la qual ja el mercat espanyol no ha de satisfer les necessitats dels consumidors espanyols, sinó també de part dels francesos.
I com és que si nosaltres hem d'anar, perquè deixo que anem a fora a comprar perquè no podem produir-ne més, dic jo, no ho sé, com és que si hem d'anar a fora a comprar acabem venent?
Sí, perquè hi ha una oferta i demanda d'energia, o sigui, hi ha un mercat de l'energia, i a vegades jo que sé que els francesos estan disposats a pagar més per la mateixa energia que no pas els espanyols, no? Quan les empreses que produeixen energia es dediquen a vendre aquesta energia, doncs, a altres països, no? I també hi ha algun altre factor, com que, per exemple, hi ha una... L'energia espanyola depèn molt dels fenòmens naturals, per dir-ho així, no? Si vulguis o no, l'energia nuclear tu la pots tenir a un lloc més o menys controlada i saps quanta energia es produeix. No? En canvi, aquí a Espanya depèn molt dels nivells d'aigua que hi ha als pantans, depèn molt dels nivells de vent, de molts factors que no, dels quals no té control a Espanya, per dir-ho així. No?
Des del govern s'ha dit que ha pujat tant per dos motius bàsics. Primer, perquè els pantans no tenen aigua, llavors no haver-hi aigua, suposo que l'electricitat es fa amb aigua, no?, òbviament, i també pel preu de la benzina que ha pujat i que això està repercutint al preu de l'electricitat. És cert o...?
Aquests són uns factors i són certs. El que passa és que també està molt diversificada l'energia a Espanya. Hi ha també part que ve d'energia solar, hi ha part que ve d'energia marítima, hi ha part que ve de carbó, hi ha part que ve del gas, no?, que també hi ha, doncs, això, Argèlia, que és un dels principals productors de gas per a Espanya, doncs està tenint molts problemes per transportar el gas i ja no el pot fer arribar tan fàcilment a Espanya, no? I hi ha un problema aquí, que és que el gas d'alguna manera no el pots comprar per Amazon, no? O sigui, no pots comprar gas i que te l'envien a casa.
De moment no sé en un futur, però...
Ha d'haver una connexió geogràfica. Clar, tu pots comprar energia a Argèlia i França i prou, no pots comprar energia als Estats Units. I després hi ha un altre factor que ha fet encarir, vulguis o no, que és tota la disminució de les ajudes a les renovables. És a dir, que hi havia un sector important de la població que s'abastia sobretot d'energies renovables, que, clar, ara ha hagut d'anar a abastir-se d'energia hidràulica, d'energia d'altre tipus d'energia, no? Amb la qual hi ha molta més demanda d'aquesta energia, que abans era autosuficient, i ara no ho és, no?
Albert, si pregunto com es calcula el preu de la llum, com ho explicaries als teus alumnes, o com s'explica? Sí. Perquè els oients també ho puguin entendre, perquè és com un mercat, és com la borsa, o com funciona? Per què puja o baixa?
Sí, mira, aquí hi ha dues coses que són importants, que és la factura de la llum.
Uh-huh.
I a la factura de la llum trobem que el 40% del que paguem és el preu de l'energia.
Vale. No, o sigui, cada cop que carrem la factura hem de pensar que dels 100 euros que paguem de factura, 40 euros és el que realment costa la llum. I la resta sí. Què és?
La resta són impostos, algunes subvencions, amortitzacions d'infraestructures, d'algunes consums extra de llum per moments en què es restringeix una mica el consum. O sigui, el 60% depèn del govern o de la legislació vigent.
Vale.
I el 40% és el preu de l'energia. No?
I sempre aquí hi ha hagut tants impostos com ara? Sempre ha estat aquest equilibri més o menys de 40-60? O és una cosa actual?
Ha anat variant a 35. Abans era una mica pitjor. O
sigui, era pitjor encara?
Era el 65%, era impostos i derivats, i el 35% era el mercat energètic. No? El que ha succeït és que a poc a poc el preu de mercat ha anat pujant,
uh-huh,
el percentatge que representa la nostra factura, i la part impositiva ha anat disminuint una mica. No?
Uh-huh.
També perquè els governs han volgut contrarrestar aquesta pujada de la llum.
Clar.
Hi ha una dada molt significativa, i és que del 2006,
uh-huh,
al 2016, el preu de l'energia a Espanya ha pujat un 107%.
Un, val? 107?
Sí, mentre que el
més el doble.
Ha fet el 13%.
No, sí. Ha augmentat el doble.
Sí. Uh-huh. Sí, totalment. Mentre que el PIB només ha pujat el 13%.
Però això és pels impostos, no? És per altres motius, per el preu de compra de l'electricitat a l'exterior, no?
El preu,
no?,
de compra, després també hi ha hagut uns intervals en el que tu pagues l'energia per trams, o sigui, en els moments en què hi ha més demanda puja l'energia, no? O sigui, no és allò que tu en un dia compres l'energia i tens aquell preu, sinó que cada hora va canviant el preu de l'energia, no?
Mhm.
I hi ha un problema, o el mercat de l'energia a Espanya és un mercat que el preu el fixa l'última energia que entra.
Uh-huh.
És a dir, sigui nosaltres, per exemple, comencem a vendre al mercat d'energia espanyola l'energia eòlica, vale? Uh-huh. Que és de les més barates. No? Després vens la hidràulica. Després, si no arribes a satisfer tota la demanda d'energia en aquell moment, has d'anar a comprar gas, no?
Uh-huh.
Llavors, en el moment en què tu estàs fent servir el gas, clar, el gas té un preu molt més elevat que no pas l'energia eòlica,
uh-huh,
val? Però en el moment en què tu fas servir gas, tota l'energia que s'està venent a Espanya té el preu del gas.
Uh-huh.
És a dir, que l'últim element que entra, o sigui, uh-huh, se'n diu un sistema marginalista, o sigui, que l'últim element que entra és el que fixa el preu per tot el mercat.
Uh-huh.
Clar, això també és, no sé, és perjudicial pels consumidors, no?
Uh-huh.
I després també una altra dada, tornant a aquesta pujada del 107%,
sí,
trobem que el salari mitjà, doncs, ha pujat un 2,8% per les rendes baixes. No?
Uh-huh.
Clar, si tu sumes un 107% del preu de l'electricitat i només t'ha pujat un 3% al sou,
uh-huh,
dius, escolta, haig de dedicar molta més part de la meva renda a pagar l'electricitat.
Clar. Uh-huh.
Això és molt regressiu, no? O sigui, afecta, uh-huh, molt més a les persones més necessitades que no pas
a les persones que tenen
més
un...
Rigues, no?
Clar. Perquè a nivell... Sí, perdona, continua.
Sí, no, que després hi ha un altre element que és que, clar, un dels altres perjudicats són les empreses que depenen molt energèticament,
clar,
que depenen molt de l'energia.
Uh-huh.
Per què? Perquè després els preus...
Han de pujar, no? També
han de pujar.
De producció és més car, clar.
Clar, o sigui, no es menjaran aquesta pujada del preu de l'electricitat, sinó que la traslladaran als consumidors.
Uh-huh. A nivell internacional, als altres països occidentals, també el preu de l'electricitat és semblant, es comenten els impostos...
La part del mercat és relativament semblant. El que passa que la part impositiva a altres països és molt més disminuïda, i després els darrers anys sí que s'ha obert una mica la competència,
uh-huh,
però fins ara era un mercat relativament tancat, o sigui, on hi havia dues o tres empreses fortes, no?
Uh-huh.
I la resta que no tenien pràcticament cap paper rellevant, no? I ha passat una mica alguna cosa semblant al que ha succeït amb el mercat dels mòbils,
uh-huh,
o de les operadores mòbils, no?
Uh-huh.
Que ha hagut altres empreses que vulguis o no han fet baixar els preus. No?
Uh-huh.
I ara estan sortint al mercat elèctric, doncs això, noves companyies...
Sí, això, les comercialitzadores, era, per acabar l'entrevista, aquest consell que volia preguntar-te, perquè estem veient que hi ha comercialitzadores, em fa també com por, no?, canviar de companyia elèctrica, perquè dius, si hi ha una avaria, ens vindran a reparar, és un dels grans dilemes, i no sabem fins a quin punt realment es pot estalviar. Tu, com a expert, es pot estalviar canviant de companyia?
Mira, jo crec que es pot estalviar perquè aquestes companyies tradicionals tenen unes infraestructures molt fortes que s'han de mantenir i, i no es mantenen de l'aire, sinó que es mantenen doncs, gràcies als milions de factures que d'alguna manera paguen aquestes infraestructures. No? Per això, perquè ara doncs, el preu de mercat de l'energia podria ser molt baix, però clar, les infraestructures d'aquestes empreses són tan elevades que al final els consumidors el que estem pagant és això. O sigui, no tant el preu de producció d'energia, sinó el preu d'infraestructura que hi ha darrere de l'energia. I que no necessàriament són centrals elèctriques, no? Sinó que són oficines a no se sap on, que són doncs, projectes d'inversió, no? Perquè a vegades aquestes empreses d'energia, doncs, per rendibilitzar doncs, els seus ingressos o el que sigui, no ho deixen al banc i esperen que hi hagi uns interessos, sinó que després inverteixen no sap què. Si una d'aquestes inversions va malament, clar, s'han de recuperar els diners. Com clar. Es fa això? Doncs venent a un major preu, no? Aleshores, sí que és interessant estar atents al mercat elèctric, perquè d'alguna manera és un mercat, no representa molt del PIB, o sigui, és el 2,5% del PIB, més o menys, el mercat elèctric, però sí que és un mercat estratègic. Va? No sé si recordeu l'any 2000 que una empresa elèctrica que va acabar fent fallida com Enron,
sí.
Doncs l'any 2000 va controlar i va posar en risc l'economia de tot Califòrnia. No? Va començar a fer talls elèctrics, a no arribar al subministrament, tot per acabar especulant amb els preus de l'energia. No? O sigui que és un mercat força estratègic. No?
Doncs estarem pendents del preu de l'electricitat. Conclusió, recomanes que mirem canviar de companyia, no? A veure si estalviem o no estalviem.
Sí, jo recomanaria també per això, per forçar també les companyies tradicionals a que
fossin les piles i que, a l'igual que ha passat amb els mòbils, no? Que antigament només hi havia una companyia i ara últimament ja podem anar canviant, podem anar estalviant i hi ha un abanico, com es diu en castellà, no? Un ventall de possibilitats d'opcions també. L'electricitat, si es comença a veure que la cosa es mou i que la gent canvia de companyia, es començarà també a bollugar al sector.
Clar, i que vulguis o no també segurament passa exactament el mateix amb els mòbils, o sigui que si tu vols canviar de telèfon mòbil et diran escolta, que és con nosotros tal,
bajamos los precios. Una companyia que feia una oferta especial si venies expressament d'una altra companyia, havia de ser de l'altra companyia, que és la seva principal competidora. Diu, si vens de, ho dic cobertament, era d'Orange, si vens de Vodafone a fer un preu especial era,
sí,
no
sí,
sé
era...
Estan allà lluitant per veure qui es queda a la segona plaça de telefonia mòbil. Doncs Albert Guibernau, professor d'Economia de la Universitat Abat Oliba Feu, gràcies, ha quedat claríssim com es calcula el preu de l'electricitat i per què aquest any ha pujat tant. D'acord?
Perfecte, moltes gràcies.